Què llegeix Mariano Rajoy? I Donald Trump? I Kim Jong-un? Ah, amics ciutadans, per les seves lectures els coneixereu. Potser aquest és el problema, que no llegeixen el que haurien de llegir i les lletres se'ls posen malament. Doncs tranquils, perquè ja tenim aquí el millor ministre de llibres guaridors de l'Estat de Gràcia, l'estimadíssim David Guzmán.
T'aplaudeixen, David.
Pots comptar.
Com prova l'any?
Bé, molt bé, molt bé. Molt bé, molt content.
Saps per què t'ho pregunto?
Tu t'has empaltat de rajoïsme quan ells... com ho fan l'altre dia? 2016, 2017? O...
2016, va dir.
2016 és l'any que estrenàvem la biblioteràpia. Anna. Ah, i ara fem una altra cosa, però no passa res. M'agrada que encara m'anunciïs com a biblioterapeuta.
Ministre de llibres guaridors, més igual, escolta'm.
Exactament, què tal? No, molt bé, molt bé.
M'agrada tenir-te aquí. Com prova l'any? T'ho pregunto perquè el Montilla és una expressió que ha descobert avui, això de com prova.
No.
Sí.
Sí, i no me n'avergonyeixo, no?
Està molt bé.
Segur?
Segur.
Prova, prova.
Prou ja de fer la broma.
No, és cap broma, és un fet.
Ja ho sap tothom.
A Maria.
Amb una, exacte.
Hi ha més d'aquestes.
Podríeu començar, sí, una mica d'expressions vintage, sí. Podríem recuperar.
Déu vos guard.
Aquesta
ja l'he activat, aquesta. Ah, Déu vos guard, la sí. No t'escoltava.
Però molt bé.
Vaja, has assumit molt ràpid el rol del Roger.
Estava sentint el clapeix, ja, també, ara.
Bé, deia. Bé, amb aquesta primavera sobtada que ens durarà 24 hores, em sembla, però un cop s'acabi la cavalcada, diria que tornem a l'hivern. Però vaja, això amb vosaltres, no? Que demà cobriu la cavalcada, espero.
Demà cobrim tantes cavalcades com puguem.
Això és molt agosarat, això, eh? És molt ambiciós.
No he dit
el país
totes.
És gran.
No he dit totes.
I els reis són ubicus.
Com puguem.
Molt bé.
És molt diferent.
I tant, molt bé.
Per cert, et presento l'Eric Vinaixa, que ja ens acompanya.
Hola, què tal?
Molt bé, molt de gust, Eric. Què tal?
Estàs bé?
Sí, home, tu?
Sí, vaig fent.
Sap greu que ens queda una taula una mica llarga.
Ens donaríem la mà, com l'inspector Gatxet.
Imagines?
Sí, sí.
Gatxet o mano.
Va, que tenim llibres i tenim protagonistes. Els primers són els reis.
Cuando salgan a volar, hay un amigo en mí.
Se m'arissa la pell, eh? Perquè veig a Buzz Lightyear, perquè a més...
Però fent el ventilador...
És que clar, són els reis, són els gypsy reis, diguem-ne.
Sabia que tenien aquesta versió.
No sabies?
L'Eric Vinaixa és
músic.
Això
vol dir que no has vist la tercera part de Toy Story?
No.
Escolta'm. Oh,
has dit Toy Story?
Sí, és així, David,
tenim,
ja ho veuràs.
Tenim una... Escolta'm, això és més greu que el no saber l'expressió com prova, eh?
El què? No haver vist Toy Story?
Sí,
no
has vist
el teu accent en anglès?
La tercera part...
Toy Story.
La tercera part és gloriosa.
Què tal Facebook and Twitter?
L'Eric Vinaixa és músic i avui ve amb un disc nou sota el braç que després ens presentarà. I m'agradaria poder explicar la cara que ha fet quan ha sentit aquesta música, però no puc.
No pots?
Sí que
pots.
Sí,
tens una dona de paraules. He sentit... No puc dir que he sentit. Però m'ha agradat lo dels Gypsy Reis, eh?
Sí, això està
molt,
bé.
Molt,
està
molt apropiat.
Es dediquen a això, a fer versions no, de temes. I aquesta va ser una encarra de Pixar, hem de dir que...
Hotel California és brillant.
Hotel California és...
Gran Lebowski.
Gran Lebowski, efectivament.
Boníssima.
Bé, doncs parlem de Reis, sí.
Vinga.
Parlem de Tres Nadals. Concretament els Tres Nadals que publica un escriptor que hauríem de començar a parlar en propietat i dir-ne el Salinger català. Parlo aquí amb Monzó, que tothom sap que existeix, però que fa anys que ningú no ha vist, perquè no es prodiga...
El Twitter se'l veu bastant.
Clar, diuen
no es prodiga persona.
Twitter, no
a Twitter
publica.
I a La Vanguardia sí que es prodiga molt, no? Però efectivament és un tuitaire actiu, no?
Ja passa. Twitter et xucla la vida i et deixa allà.
Com Bernat Pivó.
Exacte. Oh, quin gran tuitaire, Bernat Pivó.
És molt bo que siguis fan del Twitter de Bernat Pivó.
Sí. Dimarts que ve a l'Irradiador tinc tots els tuits que ha fet Bernat Pivó.
Pam, un programa que diu l'Irradiador. Va, on està l'Irradiador?
Li has centrat la pilota perquè rematés.
Era portera buida, no podia evitar.
Va, però feu bé la falca. On es pot sentir? Quan, l'Irradiador?
A ICAT, FM, els dimarts a les 10 de la nit. I, efectivament, la Sherman té una contribució notable, no només literària, sinó que ens porta els tuits de Bernat Pivó, que jo he descobert que és un tuitaire actiu gràcies a ella.
Mm-hmm.
És un senyor de 70 anys.
No, sí, això ho sabem.
Que està...
Feia un programa que es deia L'Apostrof.
Està on fire a Twitter.
Jo no ho sé, m'ho podeu explicar? Bernat
Bernard Pivot. Pivot. És un,
Pivot.
És, sí, exacte. Pivot. És un clàssic, un mite, un referent del periodisme cultural de França. Va fer durant dècades i dècades i anys, va fer sobretot dos grans programes d'entrevistes amb escriptors, no? Programes literaris, i vaja, hi va passar tothom, els grans escriptors de l'època, fins i tot Nabokov, que no es deixava d'entrevistar, es va deixar entrevistar per ell.
Amb la tetera plena de whisky, no era?
Amb la tetera, que no era tetera, que li anaven fotent el whisky, i efectivament, i des de fa un temps es dedica amb això al Twitter. M'imagino que també les lectures habituals d'ell, no?
Sí, però... sí. Aquest Nadal ha estat llegint Charles de Gaulle.
Ah.
Uau.
Com...
I si, Eric, en tot cas, si mai vol saber què fa Bernard Pivot, la Xerma no ho sap tot.
Bernard Pivot, m'apuntaré.
Sí, sí.
Bé, sigui com sigui. Jo per què traia el Quim Monzó? Perquè té un llibre que val la pena recuperar. Són tres contes amb un, el Lletra 16, que va publicar quan es crema fa alguns anys, i il·lustracions d'en Ramon Enric, que fan allò que Monzó sabia fer també, no?, quan feia contes d'aquest estil, que és girar la tradició, amb un somriure. Continua fent-ho amb articles, eh? Però ara el trobem faltant la narrativa curta. En tot cas, en el primer, per exemple, Jesús i Maria arriben a Palestina, fins aquí cap sorpresa, però ells sí que se sorprenen, per exemple, que nevi, no?, que Palestina no és una cosa que passi cada dia. I aleshores, com que no hi ha cap habitació lliure a Betlem, han de dormir en un estable, cosa que a partir d'aquí comença una història que és força més coneguda.
Seria l'equivalent d'un hostel o...
Sí, un YMCA, una cosa d'aquestes, no? Però en versió palestina, en versió palestina. En el segon conte, que és la venedora de llumins o de mistos, no?, tenim la pobra protagonista més que coneguda d'aquesta tragèdia d'Andersen, que cada any està obligada a repetir la tradició, a repetir el conte, no?
A mi em fascinava molt aquest conte quan era petita.
Jo
et feia
plorar molt.
Sí.
Era un drama.
No sé per què m'agrada aquesta cosa lacrimògena i dramàtica.
Sí. És que Andersen va tenir una vida molt dura.
Yeah.
Ah, sí? També un dia
sí,
has explicat-li.
El Twitter es prodigava o no?
No. El Twitter no gaire. Era més de Facebook.
I en tot cas, en el tercer relat, d'aquí els Reis, no?, doncs és una comissió que s'encarrega d'organitzar-ho tot, això que passarà demà, de les cavalcades i de per quins carrers passen i per quins no, i tot plegat, i també de l'arribada dels Reis d'Orient. Hi ha una comissió que s'encarrega, fan una discussió habitual, de fet, tothom vol fer de Baltasar, no?, que és qui encarnarà aquí. I, per exemple, hi ha una proposta d'una iniciativa, jo diria, inclusiva i políticament correcta, diu això.
Diu que un dels nostres immigrants subsaharians es converteixi cada any en Baltasar seria una manera d'integració exemplar, un camí per abatre barreres i prejudicis. Ja n'hi ha prou de cares cobertes de betum, disculpables només en èpoques en què el nostre país vivia d'esquena al cosmopolitisme i al mestissatge.
Clar, és a dir, prou que les cavalcades siguin la gran contribució a la producció de betum nacional, no?
Perquè, home... No hi surten drag queens en aquest llibre?
No n'he vist, jo.
Ni fanalets amb estelades, ni, perdó, amb llacet gros, ni...
Estelada a la coberta, potser sí, no? En tot cas, estic convençut que si en Monzó l'hagués de refer, o si l'hagués escrit amb més, vaja, de fa un poc temps... hi hauria incorporat drag queens, eh? Perquè això crec que és del 2003, aquest conte, la correcció política a l'època era aquesta, en cada cas és revisable, eh? Pots anar readaptant a les realitats.
Mafé, ja us està escoltant.
De cada any. Bé, en tot cas, no, deia això del betum pel maquillatge que porten tota la gent que forma part de les cavalcades, no només els seus majestats. No? Bé, sigui com sigui, anem al segon protagonista, que són...
Els Reis, però els de debò.
Sí, en tot cas, en singular.
Sí. Veus que bé que va tenir un músic a l'estudi? Kiss me,
my darling. Be mine tonight. Be
mine tonight. Welcome to a tap a Las Vegas. Bé, està fantàstic que t'agradi més el rei en singular que els reis en plural, no? I a més amb aquest O Sole Mio que va versionar.
I crec més, diguem, amb Elvis.
Sí, home, i tant. Home, creure en
més que en els Gypsy Kings.
Molt més.
Sí?
Molt més.
Bé.
Està molt bé. Doncs amb el rei donem pas a un altre... A vegades et pregunten aquests dies, no? Escolta, quin llibre li regalo? I a partir d'aquí comença una desfilada de perfils molt diversos i sempre és complicat a vegades trobar... En tot cas, la pregunta és, li agrada la literatura? Sí. La resposta és aquest Atlas de Literatura Universal, que jo crec que és un excel·lent regal per quan vols regalar a algú que no saps què regalar-li en matèria de llibres.
Amb no, això per li què? Estàs regalant molts llibres, no?
Més o menys, perquè exacte. I a més, ben il·lustrats. És un llibre que ha publicat Nòrdica, són diferents autors glosant altres autors, amb il·lustracions i disseny d'Agustín Comoto i Toni Cristòfol, coordinació de Pedro García Martín, és a dir, hi ha molta gent implicada en aquest llibrot, en el millor dels sentits, diguem-ne. Un llibre que és un cànon, que és una selecció, que és una antologia, és tot plegat. I a més a més, per exemple, tens tota una pàgina d'Alberto Mangel que està comentant Les mil i una nits, o una altra que es dedica a Kafka. Julio Llamazares amb el Quixot. Marta Sanz parla de Neruda. Andrés Barba de Moby Dick, que és una novel·la que a la Xerma també l'ha despertat passions últimament, eh?
Sí, després d'Incerta Glòria anirà a Moby Dick.
saps aquest afer. Tens aquí un tot un colós, eh? Per abordar.
Sí, sí.
Cap problema. Carlos García Aguad, savi helenista, es dedica a l'Odissea. I després hi ha aquest apartat gràfic notabilíssim. Sí. Per exemple, l'Anna té entre les mans les pàgines dedicades no només al Quixot, sinó a l'episodi del Quixot on se salven, però també es cremen alguns llibres. I a vegades estan, si pots anar llegint, per exemple, els títols dibuixats, tots els llibres que cremen en aquesta part de...
N'hi ha de llibres dibuixats que tenen un símbol com de flama, que aquests són els que s'han cremat, i després uns que tenen com un xec.
Els que van salvar.
Els que ens van salvar. Quins vols que llegeixi? Els que ens van salvar o els que...
Tirant el blanc, no? Va salvar?
I la Madis de Gaula, exacte.
La Madis de Gaula es va salvar. També es va salvar Palmerín d'Inglaterra, de Francisco de Moraes, publicat a Toledo.
Boníssim.
Sí? Era tuitaire, també, aquest?
També, també.
El cancionero de Gabriel López Maldonado, del 1586, La Galatea, L'Aracauna, El pastor de Filidia, Tesoros de varias poesías, Tirant-lo blanc, efectivament,
bé,
Diana enamorada,
gràcies.
Los 10 libros de fortuna de amor, home, Déu-n'hi-do, els que es van salvar, no?
Sí, però són molt més els que van cremar, és a dir, després de... Clar, però, de totes maneres, és la crema de llibres, amb permís de Pepe Carballo, més famosa de la història de literatura, no? perquè van... Sí, és aquesta cosa de... S'ha tornat boig, Alonso Quijano ha embogit, i llavors li hem de destrossar la biblioteca, no? Quantes biblioteques no haurien de cremar si fos aquest el criteri? És un criteri bastant discutible.
I van cremar les Sergues de Esplandian, perdona, però no havia sentit això en la meva vida, eh?
Per què ho van cremar?
Exacte.
Que no sigui això. Amadís de Grècia, Don Olivante de Laura, Félix Marte de Hircania, ja es podia cremar amb aquest títol, també, francament. El Caballero Platir, Palmerín de Oliva, Palmerín d'Inglaterra, però tot això, disculpa la meva ignorància, eren novel·les de debò, eren novel·les que tenia...
Que tenia la seva biblioteca, Alonso Quijano, el Quixot, en tot cas, novel·les de cavalleria, i que bé, i que van considerar que li havien, en fi, malmès el cervell.
Trastocat, eh?
Exacte, trastocat del tot, sí, sí, sí. Però vaja, malgrat
totes
tot...
Totes les masses piquen, eh? Llegir massa, David,
sí.
Et provoca això, eh?
Bé, però provoca després 2.000 pàgines de grans aventures,
això
perquè
sí.
Això és el principi de la primera part. Després té molt camí per córrer encara, vaja, i per conèixer i tot plegat. En tot cas, aquest Atlas de Literatura Universal que recomano vivament, nòrdica, a tothom que li agradi la literatura i el dibuix, les il·lustracions són extraordinàries.
A una persona per això que li agradi molt la literatura potser et diu, bah, això ja ho tinc superat.
No,
no? Però... Li agradarà de debò?
Oh, i tant, és a dir, pensa que, clar... Aquí no només tens els títols i no es tracta de fer un resum de cada llibre, sinó de grans especialistes comentant, no? Comentant obres de literatura universal. És a dir, tens Mangel glosant Kafka, tens això, García Gual glosant Homer, no? I això és pràcticament com qui es compra un assaig, però tunejat amb bones il·lustracions, amb bons textos i amb bon disseny, tot plegat amb aquesta coordinació de Pedro García Martín.
Atlas de Literatura Universal, La Vuelta al Mundo en 35 obres, i tenim encara un altre protagonista.
Exacte.
Pedrolo.
Pedrolo, perquè aquest 2018 farà 100 anys del seu naixement, i per tant tenim això que institucionalment coneixem com a any, no? Any Pedrolo, que serveix, és a dir, a mi em sap un cert greu que haguem d'esperar a les commemoracions per celebrar coses, però en tot cas és quan a vegades les institucions es posen les piles. I en aquest cas l'Anna Maria Villalonga està al capdavant com a comissària de l'any Pedrolo. Hi haurà, per tant, homenatge, reedicions. La publicació, això és interessant, per part de Coma Negra, per primera vegada, de Terra Prohibida, que és una novel·la de Pedrolo sobre la resistència catalanista, la guerra i la postguerra, és a dir, va més enllà del Pedrolo que dirigia la Cua de Palla, el Pedrolo de la narrativa policíaca, no? del manuscrit, per descomptat, del segon origen. Recordem que continua sent la novel·la més... el best-seller més gran de la història de la literatura en català.
A veure, qui d'aquesta taula no l'ha llegit?
Jo.
L'Alba, una
no
noia verge, una de 14 anys.
Sí, sí, gairebé. És fantàstic, això. Sembla una mica l'inici de Platero i jo, eh? Ho has fet a la Juan Ramoniana. Sí. Doncs, Germán, tens una feina entre això i... Entre tuit i tuit del Pivó...
Pots... Exacte. No sé si em puc apartar de tal tasca, perquè és que
no para
de tuitejar.
No. Bé, doncs, més enllà d'aquesta idea del mecanoscrit, volia portar també un altre títol, i a més una col·lecció important, que és la col·lecció de plata de Pagès Editors, que és Introducció a l'ombra, i a més, parlant d'introduccions, jo crec que la millor manera d'entendre aquest món de Pedrolo, que aquí ell retrata, és recordar aquest inici.
Més enllà de la percepció humana, hi ha una cinquena dimensió. Una dimensió vasta com l'espai i eterna com l'infinit, just a mig camí entre la llum i l'ombra, entre la ciència i la superstició. Va des del més profund dels temors fins al límit dels nostres coneixements. És la dimensió de la imaginació. És el que coneixem com la dimensió desconeguda.
Acabo de rejuvenir...
30 anys?
Sí, més o menys. La sèrie és del 59, però vaja, no hi érem.
No.
En tot cas, aquí a Televisió
en
Catalunya...
En tot cas, no en aquesta passat. Forma. Jo crec que en aquella època era una vaca suïssa. En la meva anterior vida.
Has estat ben reencarnada, trobo. Sí. La van passar per Televisió Catalunya als 80, finals dels 80 per primer cop, i després l'han anat, no? L'han anat remetent. I en tot cas, és que ben bé aquesta novel·la, Introducció a l'ombra, publicada per Pagès a la col·lecció de Plata, podria ser un capítol de Rod Serling, que és el creador i escriptor de la majoria de capítols. Quan una tarda pluja, el senyor David Massaguer, que és el protagonista, torna a casa seva, es canvia els mitjons que se li han mullat, es posa les sabatilles i mira el diari i es disposa a entrar al menjador de casa seva, no sap que està a punt d'entrar a la dimensió desconeguda, no? Una mica seria això. La idea és que el protagonista acaba atrapat a la paret de casa seva. No és ben bé una paret física, és com una mena de realitat especular, com l'Alícia a través del mirall de Carroll, no? I des d'allà sent les converses dels seus familiars, de la seva gent, al menjador, però ells es pregunten on és, no saben on trobar-lo, i a poc, és la part més interessant de Pedrola, a mi em sembla, va especular. És a dir, això pertany al que coneixem com a ciència-ficció especulativa, no? I va especular amb l'espai-temps i en tot això, mentre estàs a dins d'una paret. Però és que és una novel·la de l'any 56, que va publicar l'any 72. Per tant, any 56, escrit això, té una altra lectura, que és una lectura política que parla de la repressió, que parla de lluitar contra una paret, que parla d'una crida per la llibertat. Per tant, es pot llegir des de la ciència, des de la ficció i des d'aquesta mena de clau, això, més simbòlica o més política en un moment difícil, no?
A es més, va escriure l'any 56.
És l'any 56,
tot i publicar?
Que... L'any 72.
Guerra 72. Freda. Guerra Freda,
sí, sí. Stranger Things d'abans, no?
Ah, exacte. Bé, és que Stranger Things i sobretot a mi em sembla que Black Mirror, no?, són els hereus...
No li parlis de Black Mirror perquè no li agrada.
L'odio, però és igual.
Bé, en tot cas, sàpigues que és l'hereu, l'herència, jo crec que més reeixida de Twilight Zone, de la dimensió desconeguda, que també podria recuperar. És a dir, és una sèrie immortal. La meva filla de 8 anys la mira amb devoció. Sí, sí, és en blanc i negre. És a dir, però no passa res, perquè continua sent... Són contes fantàstics, sense ficció, amb aquest punt de, això, d'ingrés en dimensions paral·leles que sempre convé. Potser vivim en la dimensió desconeguda, Anna, i no ho sabem. Potser ets
encara... Jo de vegades una... sospito que sí, eh?
Sí, eh?
Bastantes vegades al cap del dia. Tinc aquesta sensació.
Igual que va ser un dia... Com has fet anar? Una vaca? L'any 56 era una vaca?
Sí, crec que era una vaca suïssa.
Érem dins de Julio Iglesias.
Ah, és veritat, érem dins de Julio Iglesias, ho hem dit a l'hora anterior, però com que jo escoltava una altra emissora, no me n'he assabentat.
I ara que dius això de la dimensió desconeguda, TV3 als anys 80, no era TV3, crec que era TV2, el Planeta Imaginari.
Oh, amb aquella intro que era un arabesc de DBC,
sí,
que Isao Tomita va convertir en aquella cosa així.
Sí, que bo.
Sí, sí.
Au, Montilla, ves, no saps de què parlem.
Senyor Claude Debussy.
Ni idea.
Era un programa infantil que quan érem petits no l'enteníem, i quan ens vam fer grans i el vam rescatar via YouTube, vam seguir sense entendre'l. Però ens va agradar molt, també, igualment.
Com la bola de cristal, no? Que hi havia coses que no s'entenien, però no calia entendre-les, perquè era fascinant, no? Era hipnòtic.
Però s'atrevien a fer-ho.
Exacte.
Sí, senyor. Cosa que ara, en fi, canviem de tema. David Guzmán, el nostre rei dels llibres. Gràcies per aquests tres regals.
Un altre càrrec.
No ens porta mai carbó.
De terapeuta, rei dels llibres, ministre de llibres.
Que vagi bé la cavalcada.
Sí, senyor.
Totes les que pugueu assolir.
Moltes, moltes. Tantes com puguem o més. Avui ens has portat tres llibres, aquests tres Nadals d'en Quim Monzó, aquest Atles de Literatura Universal i, finalment, un recordatori cap a Pedrolo, que és molt més que el mecanoscrit del segon origen, que també està bé.
Sí.
Però si fins i tot l'Èric se'l sap de memòria.
Fins i tot jo.
Saps?
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, David. Adéu.